I ara també en Ràdio Vila-real anem a parlar una estoneta en el diputat provincial i portaveu del Partit Popular i també regidor en l'Ajuntament de Castelló, Vicent Sales Mateo.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Vicent. Miren, hi ha diverses qüestions. Lògicament, després de que ahir se prengueren les decisions de tancar escolatges, que és una de les coses que ens ha fet més conscients de la situació que estem passant i que el president del govern eixirà dient-nos les mesures que ha adoptat, a vostè què li pareixen aquestes mesures?
Bueno, jo en principi, com a màxima, en una situació de crisi, si tu vas en un avió i n'hi ha turbulències, l'únic que no li has de disparar és al piloto, no? Almenys per una qüestió de prudència. I ara, quan aterrisse l'avió, segurament ja n'hi haurà moments inclús d'avisar a la Guàrdia Civil si és que el piloto ha fet les coses malament, no? Jo crec que en aquests moments el més important, evidentment, és la crisi, diguem, sanitària i el que els ciutadans se conscienciïn i se responsabilitzin individualment d'aquelles coses que han de fer per a que això no se convertisca en un drama i que no arribi a més nivells com els que està patint, per exemple, Itàlia en aquests moments. Però sí que és veritat que n'hi ha algunes qüestions que crec que sí que, com a mínim, val la pena remarcar, no? La primera és que crec que aquestes mesures que s'han anunciat, home, arriben una miqueta tard, al nostre parer, no? Jo encara recorde un tuit del Ministeri de Sanitat del 26 de febrer, és a dir, fa apenes 14-15 dies, en el que recomanava que aquells que vingueren de zones sensibles, com Itàlia o Xina, que podien fer vida normal. Clar, quan fa 15 dies encara el propi ministeri està dient això, que no és sorprenent que avui en dia estiguem com estem. Crec que s'han adoptat les mesures possiblement massa tard. De fet, ahí està que el passat 8 de març 55 manifestacions en tota Espanya, és a dir, concentracions nombroses de gent.
Vostè haurà permitit aquesta manifestació?
Jo crec que no. Jo crec que, com t'he dit, ja fa 15 dies n'hi havia d'haver pres mesures més dràstiques. I ara, en aquests moments, les mesures són les correctes, evidentment, són les correctes en quant a, diguem, a contenció de la gent.
Vostè és del que pot sospitar que no vam tindre les dades reals dels contagiats en aquell moment perquè se produirà aquesta concentració de gent a la manifestació?
Home, jo teories de la conspiració no me vull sumar perquè, a més, són difícilment... El problema de les teories de la conspiració és que són difícils de confirmar i difícils de refutar, no? En lo qual jo crec que...
Sí, però després quasi tot el món contagiat.
És veritat que, clar, sorprèn que el dissabte n'hi hagueren 425... Sorprèn que el dissabte negren 425 infectats i que el dilluns negren 1.200, clar, que se triplicara en un sol dia, no? En 24 hores.
No, no sustentar la conspiració, no?
Sorprèn. Però, bueno, ja et dic, en qualsevol cas, crec que hi ha hagut una certa relaxació, un excés de confiança, molta broma, molt de meme, en general, en la societat en general, no estic parlant específicament de responsables polítics, però que també això ha vingut un poc alentat perquè des del govern tampoc s'ha actuat amb la contundència que jo entenc que caldria actuar.
Vostè creu que, per lo que ens afecta, haver tingut que tancar Madrid des del moment en què se va passar aquesta tassa tan enorme de triplicació de contagiats, haver tingut que tancar Madrid...
Home, jo en aquests moments se diuen moltes coses i jo realment no tinc les dades. Ara crec que estan en Madrid al voltant de 2.000 i pico
és la zona més afectada.
És la zona més afectada. És cert que n'hi ha zones en Itàlia que són les més afectades i que també ha hagut una certa contenció de la gent i que se'ls ha confinat en tota la zona.
Sí, però
és complicat,
per lo que
no?
Ens perquè afecta a nosaltres, és dir, nosaltres som la costa que rebem una quantitat de madrilenys impressionant, i vostè ho sap. Entonces,
sí.
Vostè, si haurà tingut que prendre la decisió, haurà pres la decisió de tancar Madrid?
Quan? Ara o fa 15 dies? Perquè potser la decisió n'hauria de prendre-la en aquests moments, no? Però, bueno, els experts ho han de decidir. El que sí que està clar és que hi ha una cosa que és evident, que si a la gent li estan aconsellant que no faci desplaçaments que no siguin necessaris, és absurd que n'hi hagi gent de Madrid que estigui en aquests moments venint cap a la costa o anant-se'n a pobles de Segovia, com estan dient, o que s'estiguin anant cap a la muntanya. La gent el que ha de fer és quedar-se a sa casa. El que no pot fer és prendre's això com si foren uns dies de vacances i anar-se'n a passar les vacances per ahir. Per tant, jo crec que el normal...
Està apel·lant a la bona voluntat i jo li pregunto per una decisió política. Vostè haver tancat Madrid.
Clar, en aquests moments, ja dic que no me correspon a mi, però que possiblement des del govern sí que n'hi hauria que marcar algunes línies més contundents a l'hora de limitar els moviments de població.
Mire, el govern destinarà 3.800 milions d'euros a la sanitat i 14.000 milions a l'economia davant de l'impacte del coronavirus.
Me sorprèn els diners que destinarà la sanitat, en realitat, i esos 2.800, que no són 3.800, són 2.800, en realitat són un anticipo de les entregues a compte. És a dir, el que estan fent és donar-li a les comunitats autònomes els diners que li corresponen.
Sí, per cert, a col·lació de lo que m'està dient, en esta reunió que tenen que tindre, els presidents de les comunitats ja que està més enfadat que un altre. Vostè pensa que el president de la comunitat, de la comunitat nostra, Ximo Puig, estarà tan enfadat o li demanarà que això no és així al president del govern?
Home, Ximo Puig, des del dia que Pedro Sánchez va prendre possessió, ha deixat d'estar enfadat. Se li han passat tots els mals. Jo ja no l'he tornat a veure ni al carrer reclamant el finançament just, ni reclamant infraestructures, ni reclamant res de res. Abans tenia una pancarta, però aquesta pancarta se li ha reconvertit en pancarta reversible i ara està més tranquil i més pagat.
Sí, el que mos diu és que d'alguna manera ell vol que estos diners que ens tenen que arribar trau-los d'una altra via i no en enfrontaments judicials ni coses d'estes que diu que no mos porten a cap lloc.
Ja, però és que el problema és que els diners de l'IVA són nostres. Els diners de l'IVA que ens adeu del govern i són 2.500 milions d'euros dels comptes de desembre del 17, que la liquidació se feia ara al 19, ens pertoquen a totes les comunitats autònomes. Per tant, n'hi ha 2.500 milions d'euros que els valencians deuríem de... Bueno, d'aixòs 2.500, 216 ens toquen als valencians. I aixòs deuríem d'estar ja al nostre abast per a poder implementar millores en la sanitat, que en aquests moments és evident que fan falta.
Que dels 2.800 que ara també tenen que donamos per el problema este del coronavirus, restaran també aquests 218, dic jo.
Home, espere que no. Però és que d'aquests 2.800, que en realitat és un anticipo d'una entrega a compte, aquests diners ens els han de donar. Seguiran faltant els 2.500 de totes les comunitats autònomes, comprens? És a dir, els 216 que ens han de donar a nosaltres del deute de l'IVA, això ens lo segueix endeudant, devent. I el que ara ens donaran és un anticipo de les entregues a compte. Per
la
tant,
Dana,
no ens estan donant res.
La Glòria... Se mos acumulen els deutes, no?
Clar, però bueno, és que la Generalitat Valenciana dels temporals aguts en el 2018 encara deu tots els diners. Encara deu tots els diners. És que normalment els socialistes són molt bons per a la propaganda, molt bons per a eixir al carrer en pancartes, però són molt roïns per a gestionar. I la prova de que són molt roïns per a gestionar, ahir mateix en el pleno de la Diputació ho vaig dir, és que mentre en març del 2015 i en octubre del 2018 van haver també temporals, va haver una dana, van haver temporals de pluges, i la Diputació, en Javier Molina al cap, i tinc la sort de poder haver estat treballant en ell estos 8 anys, va fer una modificació de crèdit, va aprovar les bases i ho va publicar en el Boletí Oficial de la província en 7 dies, així resulta que dels últims temporals de la dana del passat mes de febrer han passat ja més de 50 dies i les bases encara no estan publicades al BOP.
Sap que Pedro Sánchez apela a tots els partits i el diu que és un bon, és el moment ara en este moment d'aprovar pressupostos?
Home, moment per aprovar pressupostos segurament és, el que no és el moment per aprovar els pressupostos que ell volia aprovar en els seus socis de govern. És un moment de fer uns altres pressupostos, entre altres coses, perquè l'escenari ha canviat per complet. En aquests moments en què les bolses mundials estan afonsant, que l'Espanyol ahir va caure un 14%, que és la pitjor baixada de tota la seva història.
La major caiguda de la seva història en línia en el resto de les bolses mundials, és a dir, ahir vam arribar a mínims.
L'escenari ha canviat per complet. En aquests moments, ese pressupost que volia plantejar Junts Podemos el govern, que era un pressupost que incrementava moltíssim la despesa, que suposava una major càrrega fiscals per a autònoms, per a empreses, per a ciutadans, en aquests moments seria una autèntica desgràcia, perquè en aquests moments els negocis, els comerços estan tancant perquè no poden obrir, primera per la pròpia alerta sanitària, segona perquè no tenen activitat empresarial ni econòmica i per tant han de tancar. Si tu damunt ara els ofegues en pujades d'impostos, evidentment seria letal, no?
Si me permetis, li faig una pregunteta que a lo millor no ve molt, però què li pareix el nomenament de Carmen Montó que siga la nova ambaixadora davant de l'Organització dels Estats Americans?
Bueno, pues és modelo PSOE. és un nomenament molt de lo PSOE. El PSOE va tindre en època de Zapatero a dos ministres que eren dos autèntiques indocumentades, com Leire Pagín i Viviana Aído, que no sabien fer la O en un canut i no se'ls coneixia ni ofici ni benefici. Quan van acabar, en una porta giratòria se les va enviar a Estats Units a cobrar un paston, i ara la senyora Montón, que després d'haver estat a punt d'exterminar la sanitat valenciana i a la que se li ha pillat falsejant el seu currículum, ara el seu premi serà anar-se'n d'ambaixador a l'Organització d'Estats Americans en un sou que dupliqui el del propi president del govern. Bueno, pues això és el model PSOE.
Està dient-me que
de castigar els bons i premiar els inútils.
Que l'està premiant per haver deixat el càrrec.
Home, claro, l'està premiant per haver dimitit en el seu moment, per haver-li d'alguna manera facilitat a ell el camí, que ell no se pogués veure, diguem, en la picota d'haver de dimitir inclús ell mateix.
Què li pareix que les empreses ara, la situació que estem vivint? Perquè, mire, es comença. Avui anem a veure el que ens tocarà fer a les empreses en els ERES, en els ERTEs. Què li pareix tota aquesta avalanxa que anem a sofrir?
La veritat, home, és que són dues coses diferents. Una cosa és la tendència que ja estava important, i l'altra cosa, evidentment, ara és el pico cap a baix, en aquest cas, provocat per el coronavirus. Però la tendència era la que era. És que les dades d'atur que estàvem tenint des del passat mes de desembre, mes de gener, ens estaven portant a dades del 2011-2012, que ja havíem superat. Ja estàvem, havíem superat aquesta època de crisi, i aquestes dades ara estem tornant a recuperar-les. És a dir, que si les coses hagueren anat normal, que no haguem tingut la interferència del coronavirus, Espanya ja estava en una situació de pràcticament de nula creació d'ocupació i de creixement de l'atur. Això l'únic que fa és rematar-nos, en el qual o se prenen mesures o se prenen polítiques serioses, i jo per això crec que ha estat bona idea que des de partits responsables de l'oposició, com ha sigut el Partit Popular i Ciudadanos, se li hagin oferit al govern, se li hagin oferit a Pedro Sánchez, pa que pacten ells un altre pressupost és possible, un pressupost realista per a una situació de crisi, i no un pressupost expansiu de despesa com el que volia fer en els seus socis.
Ara sí que ja m'on anem a lo que vostè sí que ha tocat, està vivint i està reclamant. Ahir van tindre pleno a la Diputació, i vostè li feia saber al president de la Diputació que està en desacord per complet de la decisió que vol prendre l'actual alcaldessa de Begís, i és licitar la planta embotelladora. Trau-la a licitar.
Sí, estem en desacord, però per una qüestió molt senzilla. Mira que nosaltres som un partit de tall liberal, o sigui, de centre-dreta, i que en principi pensem sempre que la iniciativa privada sol fer les coses correctament.
Sí, en aquest cas, perquè tinguin un poc les tornes clar, canviades,
però
no?
Però és que n'hi ha una realitat que no podem obviar. És que la planta embotelladora de Begís no està a Castelló ni està a Vila-real. Si estiguera a Castelló, estiguera a Vila-real, estiguera a Benicarló, estaríem parlant d'una altra manera. És que està a Begís, és que està en una comarca, està en un poble que té 350 habitants censats, però en el que viuen 200 persones, i en una planta en la que treballen 20 famílies. 20 famílies és pràcticament el 10% de la població.
És el motor econòmic del poble.
Clar, en el qual, si estem portant polítiques des de les administracions de lluita contra la despoblació, és un sense sentit que tu agafes una empresa i que la privatises. Per què? Perquè el primer criteri de l'empresa, una vegada estigui privatitzada, lògicament serà el de la rentabilitat econòmica, i així no estem parlant de rentabilitat econòmica, estem parlant de rentabilitat social. Per tant, en la rentabilitat econòmica podrà passar que en un parell d'anys, en 4 anys, en 5 anys, se quede treballant, facin un ERI i se queden treballant la meitat de la població. Si se quede treballant la meitat dels 20 treballadors, i aquests 10 que se'n van, se n'aniran ells, les famílies, els fills, en el qual el que estem és alentant la despoblació. Jo crec que val la pena una bona inversió per part de la Diputació que s'ajude, perquè a més l'empresa és viable. En aquests moments, l'any passat va donar un benefici, un superàvit de 130.000 euros. Per tant, si el que necessites és una inversió, una de nova mecanització per adaptar-se als nous temps, d'una inversió d'un milió d'euros, entre la Diputació i la Generalitat Valenciana, inclús la Diputació sol, podrien fer un préstec a interès zero, que en aquests 130.000 euros a l'any, en 20 anys, se podria amortitzar a 50.000 euros a l'any, que això permetere que se modernitzara la planta, sempre en la garantia de que no se despedirà a ningú treballador i que aquestes 20 famílies pogueren seguir arrelades al poble i, per tant, mantindre la població.
Sí, en aquest cas, el que ens deia l'alcaldessa actual, María José Madrid, era que ella no privatitza l'empresa, sinó que la trau a licitar i el que fa és alquilar l'empresa i donar suport, que dona suport a tots els treballadors en les mateixes condicions, però el govern no tindrà la càrrega de la quantitat de diners que necessitarà l'empresa per a posar-se al dia i ser competitiva en el mercat. Perquè...
Sí, però perdona, aquest detall és que és un poc el mateix que t'estic dient jo. És que aquests diners que necessitaria aquesta empresa per a fer aquesta inversió i aquesta mecanització nova i aquesta modernització, aquests diners els pot posar la Diputació perfectament o els pot posar Diputació i Generalitat perfectament. I la planta seguir sent gestionada des del poble, des del propi Ajuntament, i que aquests 20 treballadors continuen treballant. Insistisc, és que no estem parlant de viabilitat econòmica, és que no estem parlant de números, estem parlant de persones, estem parlant de famílies i estem parlant d'assentar població en territori. És que després la Diputació, la Generalitat gastarà diners en polítiques de lluita contra la despoblació. Carai, què millor que aquests diners gastats-los així, encara que la planta no fos rentable econòmicament, sí que seria rentable socialment. I això és la diferència de per què jo crec en la externalització de serveis públics en altres llocs i justament en un poble com Begís crec que seria convenient que se mantinguera com una empresa pública.
En aquest cas, el que es deia també l'alcaldessa és que ella quan entra té un endeutament d'1.300.000 euros i clar, no pot invertir en renovar les màquines, evidentment, perquè com el deute està viva, deute que s'han pagat de 470.000 euros, ella reconeix que la planta dona rentabilitat, o sigui que és rentable. El que ocorre és que l'altra vegada, que en l'anterior alcaldessa sí que va donar una ajuda a la Diputació, però van ser de 60.000 euros.
No, van ser en dos anys, en el 13 i en el 14, i en tres dos anys va ser de 100.000 euros. Va ser 60.000 euros un any i 40.000 l'altre. Per tant, van ser 100.000 euros. Però en qualsevol cas, el deute que n'hi havia era un deute provocat precisament per les inversions. És a dir, clar, estem parlant
per la compra d'una nova embotelladora. Claro, és dir, ella sí que va dir que sí que va ser per les inversions de la planta.
Clar.
El que passa és que en l'escenari econòmic que tenim en aquest moment... Com que
ella... fa falta una nova inversió, és a dir, tornar a endeutar-se.
Sí.
Clar, saps què passa? Que com ells van criticar tant el deute en el seu moment perquè no ho consideren una inversió, per lo vist, sinó un gasto... Ojo, que estem parlant d'una planta embotelladora que té 90 anys de vida, eh? Però tant, imagina't la de processos de modernització, actualització i renovació de maquinària
que haurà
tingut.
Sí, el que passa és que diuen que l'escenari econòmic en aquell moment era un escenari boiant i... Pues donat l'escenari que se'ns ve ara damunt i considera que una empresa privada mantindria els drets dels treballadors més actualitzats que una empresa municipal.
Però és que no és cert. És una empresa privada, al final, com te torna a dir, l'empresari que se juga els diners, el que vol és guanyar diners ell. En una empresa privada el que farà serà, una vegada invertisque, i sa mecanització, per més que subroga els treballadors en el contracte inicial, als dos anys plantejarà un ERE i tirarà dos al carrer. Als dos anys després tornarà a fer un ERE i tornarà a tirar-ne a dos o a tres més.
I en les clàpsules que vol dir de la licitació, clàpsules que voldrà firmar en l'empresa que entre a la embotelladora, ella diu que reflejarà unes clàpsules perquè totes aquestes coses no ocorrisquen. No sé si això podrà fer-lo o no.
És que això no podrà fer. És que això no podrà fer perquè això és limitar obligatòriament la pròpia estratègia empresarial de beneficis.
I vostè sap com està la planta embotelladora de Benassal? Com s'està gestionant? És municipal?
N'hi ha molts models. En aquests moments, en la província de Castelló n'hi ha models molt diferents. N'hi ha algunes que són municipals, unes altres que s'han externalitzat, com la de Cortes, per exemple, en fi, n'hi ha diversos models.
Sí, però això li diria, però si sabia la de Benassar, claro, en quina situació estava.
Però, perdona, el problema no és quin és el... si un model és millor que un altre. El problema és quin és el model que millor s'ajusti a cada població. Perquè a lo millor la casuística de Benassal és totalment diferent a la de Begís. Per què? Benassal és un poble turístic que té un balneari, que té hotels, que rep població durant gran part de l'any. És a dir, El poble no necessita gestionar d'una determinada manera, no té una necessitat imperiosa de gestionar de forma pública la planta embotelladora. Begís no té una altra cosa. Vull dir, Begís no és un referent turístic. Begís el que li dona vida en aquests moments al poble és la pròpia planta embotelladora. És a dir, no estem parlant de models de gestió únics. N'hi ha que ser flexible. Els polítics intel·ligents són aquells que són flexibles i davant d'una situació entenen quina situació s'adapta millor a la realitat de cada poble.
I a tot això, la gent que viu allí, que en realitat és el que haurien d'opinar, vostè sap, ha parlat amb ells, quines idees li han traslladat?
Jo vaig estar personalment allí la setmana passada. Home, la primera queixa que tenen precisament ells de l'alcaldessa i de part del seu equip de govern és que ells mateixos pareix que desconeguen la realitat del poble, entre altres coses perquè no viuen allí al poble, viuen a Castelló. I això fa que, bueno, pues que la gent d'allí se sentís una miqueta desemparada. Pues la gent ho viu en preocupació, perquè de tindre el seu lloc de treball assegurat, de tindre la planta un benefici de 130.000 euros a l'any, no entenen que en aquesta situació faci falta privatitzar la planta. No? I aquesta preocupació és la que trasladen tots els veïns, inclús alguns, molts que han sigut votants o són votants socialistes o gent del Partit Socialista, ara són els primers que han anat a signar la fulla per a que no se privatitzi. Vull dir que el tema està molt candent en el poble, que el tema preocupa el poble, i jo ahir el que li vaig demanar en el pleno al president de la Diputació és que s'implicar en el tema, que feren bé els números, que a nosaltres no es trobarien diguem, en front per fer política d'aquest tema, sinó realment per a treballar conjuntament en el poble, que si la solució que se dona és la que nosaltres entenem que és la correcta, evidentment li donarem suport, perquè el que volem és el bé del poble. En aquests moments la lluita contra la despoblació en la província de Castelló no és una lluita que tingui que ser d'un partit contra un altre, perquè és una lluita que ens, d'alguna manera, ens afecta a tots, no? Per tant, tenim que anar de la mà.
Si ara en Begís tornaran a haver eleccions, vostè pensa que tornaria a guanyar l'actual alcaldessa, que és socialista?
Bueno, jo, en fin, la veritat
li ho pregunto d'una altra manera. L'embotelladora posa a llevar alcaldes, li pregunte per què. De normal el Partit Popular és més és un partit que sí que és veritat, que és el que vostè, pues, polítiques liberals i demés, i el Partit Socialista com que sempre està més vinculat a que n'hi hagin cooperatives, a que siga tot més municipal.
És que sap què passa? Que crec que l'alcaldessa ha pres la decisió més còmoda. La més fàcil per a ella. L'altra és la més complicada, perquè gestionar l'embotelladora de forma pública des de l'Ajuntament a ella li implica estar més al pie del canyón i estar allí i no anar només els dimecres a firmar papers. Comprens? És més difícil.
Sí, però els polítics socialistes ho abanderen i se projecte, no?
T'entenc, però és que com ella no està allí a peu d'obra, que ella no viu allí, la decisió que ha pres és la més còmoda per a ella.
Per tant, en aquest moment, vostè pensa que ella tornaria a guanyar com a alcaldessa?
Home, no se pot saber, però des de luego la gent està molt enfadada en ella. Està molt enfadada en ella, des de luego. Ja t'ho dic, vaig poder comprovar-lo esta setmana passada que vaig pujar allí.
Una altra pregunta. Què tal en Diputació? En els canvis?
Bueno, els canvis, sempre que se produeix un canvi, diuen que és una oportunitat. El que passa és que jo en aquest cas crec que ha sigut un canvi a pitjor, no? I el canvi a pitjor te'l comentava ara fa un moment. La prova és en el que t'he explicat des de les bases de les ajudes del Glòria. Resulta que quan estàvem governant nosaltres, traem en 7 dies, som capaços de fer una modificació de crèdit en un pleno, d'aprovar unes bases i de publicar-les en el BOP, i que els alcaldes en 7 dies tinguin els diners per a poder utilitzar-los per a les reformes o per a les necessitats de recuperació després de les tormentes, de les pluges que va haver en el 15 i en el 18, i estos que han arribat, el gobierno, la Diputació del canvi a peor, que diem, pareix que més que un canvi nos han dado un canviazo, perquè resulta que portem més de 50 dies i encara no han publicat les bases en el BOP. És a dir, els alcaldes que van patir la dana al mes de febrer encara no han vist un euro de la Diputació i han passat més de 50 dies.
Vostè en este moment, quan va arribar a Diputació, estava governant el Partit Popular, portem molts anys de governar el Partit Popular en Diputació, i ara passa a veure com governen i intentar aportar algunes voltes i altres voltes enfadar-se per la impotència perquè no atenen a lo que està ara la línia que s'ha portat des de la Diputació?
Bé, nosaltres sempre que se mantingui una línia coherent ho apoyarem. La prova és que, per exemple, s'ha mantingut el fons les ajudes de lo que nosaltres anomenem el Pla 135, que era els plans d'obres i serveis, i aquest Pla 135 en el que invertíem, i a més en totes unes casuístiques a cada poble, en funció a la població, al terme, a les característiques, li donàvem més diners als pobles més menuts que als més grans, etc. Però a més, en unes bases que eren totalment iguals per a tots els pobles, bueno, pues, si això se manté, que s'ha mantingut, nosaltres ho hem apoyat. Per tant, no estem per a practicar l'obstruccionisme per l'obstruccionisme.
No, en principi sí que vostès aproven els pressupostos perquè diuen que és un còpia i pega dels pressupostos que vostès ja portaven fets, però diuen que les polítiques ara se portaran molt més millor donat que el color en generalitat és el mateix i per lo tant ja no hi ha rivalitat entre les dues institucions, sinó que ara n'hi ha col·laboració.
Bueno, més que la col·laboració, saps que consistís en ser els caixers de la Generalitat? Claro, la Generalitat que no té un duro, que no pague, que en estos moments hi ha un ajuntament com el de la Llosa que ha anunciat que va a tancar la persiana perquè la Generalitat li deu 700.000 euros, que és pràcticament el 50% del seu pressupost.
Del seu pressupost.
Val? Resulta que la Diputació, que és el que està fent? Està pagant, està avançant els diners que la Generalitat no pot pagar. Uh-huh. És que ahir mateix va passar també per el Pleno una quantitat d'econòmica del patronat de turisme, 7.500 euros, que la Generalitat no posa, i van fer una modificació de crèdit des de la Diputació per posar els diners la pròpia Diputació en un tema en el que la Diputació ja posava diners.
És a dir,
estem actuant de caixers de la Generalitat, dels incompliments de Ximo Puig.
Per això li dia, com que vostè ara està de portaveu, és a dir, és d'alguna manera el cap visible en este moment del Partit Popular i que té que qüestionar el que fa Diputació, està més enfadat que quan vas començar la legislatura. Sí,
saps què passa? Que en els primers 6 mesos el pressupost encara era el nostre, en lo qual, clar, anàvem fent coses que dius, bueno, no puc dir res perquè això que estan fent realment estava en el pressupost perquè ho havíem posat nosaltres en el pressupost, i bueno, per tant es pareixia bé. Després, quan hi han aprovat el pressupost del 20, bueno, pues en un principi les línies mestres del pressupost pràcticament eren també tenien molt que veure amb les nostres. Mantenien el Pla 135, bueno, se van comprometre a mantindre totes les ofertes, diguem, de benestar social de la campanya Repoblem que ja nosaltres duiem, pues, com les unitats de respir, etc. Bueno, pues, això ens va fer donar-los d'alguna manera un vot de suport, no? Una abstenció, però que d'alguna manera era, bueno, diguem, era un vot en principi de confiança, no? Però clar, ara ja estan començant a fer coses ells, i les coses que fan te dones compte que estan convertint la Diputació, primera, en un caixer de la Generalitat, i segona, en una administració, un mamut, es va dir ahir, una administració lenta, ineficaç, que no dona resposta immediata als problemes de la gent, sinó que s'embarulla ella mateixa en mirar-se el melic. Estan convertint-se en una administració molt ineficaç.
I ara veurem en esta pandèmia que tenim damunt com reaccionaran, i suposa que vostès es demanaran responsabilitat si consideren que no estan actuant com deuen d'actuar, no?
Bueno, de moment s'han despertat ja tard. Ahir ens van convocar a una junta de portaveus per a veure quines mesures prenien, però jo crec que ens van convocar perquè van veure que ja que els ajuntaments s'havien mogut, que el govern s'havia mogut, que la Generalitat s'havia mogut, que la Diputació encara no havia dit esta boca és meua. Bueno, pues ens van convocar i ens van dir que, bueno, pues s'havia suspès el Castellón Sènior, que ens sembla bé. Uh-huh. Ens sembla bé perquè justament una població de risc no pot estar passejant-se per tota la província en les situacions en la que tenim en aquests moments, i se'ns ha dit també, pues, que n'hi haurà algunes mesures que intentaran evitar, pues, suspendre cursos de formació, activitats que impliquen que n'hi hagi molta gent, no?
I l'activitat política, els han comunicat alguna cosa? La seua?
En activitat política, bueno, en principi és que la setmana que ve era una setmana un poc estranya, perquè com malauradament s'ha hagut que suspendre la setmana de Magdalena, la setmana que ve el dilluns i el dimarts era festa, ja per sempre, i el dimecres, que era el dia de comissions, les havíem avançat a esta setmana, les comissions, en la qual la setmana que ve quedava un poc buida d'activitat política. Veurem a veure quan arriba la setmana següent què és el que passa.
Què li pareix que l'alcaldessa de Castelló... Per exemple, en València ja ens han dit que del 18 al 21 de juliol tindrem falles, previsiblement, però l'alcaldessa de Castelló, on vostè és regidor també, no ha donat fecha prevista.
Sí, ahir precisament ens vam reunir una espècie de gabinet en la sombra que tenim el grup popular a l'Ajuntament de Castelló, que lidera Begoña Carrasco, i vam, hem plantejat una
però
sèrie
de propostes. Però ahir se parlen de conspiracions o no?
No, no, això no és un tema.
Vale,
de,
continuem.
És un gabinet en la sombra, perquè suposa que som el, sí, sí, diguem, l'alternativa de govern. No? I te diria que s'ha plantejat per part de Begoña un decàleg, una sèrie de propostes a implementar per a intentar minvar en la mesura de lo possible la incidència del coronavirus, i una de les propostes que li fem és que doni una data que se doni una data de les festes de la Magdalena consensuada amb el món de la festa, amb les entitats festeres.
Sobretot perquè vostè sap que tant les empreses, restaurants, sales, musicals que n'hi havia...
Clar.
Tota aquesta gent s'ha preparat i invertit per
això. És que n'hi ha que donar algunes certeses, n'hi ha que donar. Per què? Perquè, com tu molt bé dius, així n'hi ha molta gent que ha invertit diners que ara no podran recuperar ja, perquè tots els que han muntat una carpa ja no és ni siquiera és el material de la carpa, és que el muntatge i el desmuntatge requereix contracte personal, i això és que t'han muntat i t'han desmuntat.
I per què a València sí que ho ha assumit Generalitat i l'Ajuntament i així no s'han pronunciat?
Bueno, és que això és una de les coses també que demanem en eixe decàleg, no? I és que l'Ajuntament se faça càrrec de determinades despeses, sobretot les d'aquelles entitats sense ànim de lucre, com són les vinculades al món de la festa, i que en aquests moments han tingut unes despeses que potser les podrien veure limitades el fet de tornar-ho a muntar quan se tornaran a convocar les festes. Per tant, jo crec que el que demanem és que n'hi hagi que se'ls doni als festers i als empresaris també d'hostaleria, tots els que han fet ja una inversió preparant les festes, se'ls doni una certesa per a si han de fer unes inversions o no han de fer inversions, perquè així s'ha produït una irresponsabilitat molt gran. Les festes de la Magdalena fa 15 dies, fa 3 setmanes, se sabia, se intuïa, tots intuïem en el boca a boca, en el boca a orella, tots ja anem dient, a veure, no arribarem, és que ni hi haurà Magdalena ni hi haurà falles. Era impossible. Tu veies en televisió que te tancaven el Mestalla i que anaven a jugar a porta tancada el partit entre el València i l'Atalanta, i al costat estaven a la plaça de l'Ajuntament fent la mascleta. Dius, no n'hi haurà falles, no n'hi haurà Magdalena. Si tu això no ho dius, i ho dius esta setmana, a 3 dies o a 4 del començament de les festes, que ja tot el món està muntant les carpes, comprant el material, el menjar, abastint-se per a les festes.
Preparant contractes per a les empreses, de les empreses que necessitaven gent per a servir en les terrasses i demés. És a dir,
ha sigut una irresponsabilitat absoluta.
I de moment l'alcaldessa no ha dit res, no?
No ha dit res d'això. Per això t'he dit que si fa 15 dies o fa 3 setmanes s'hagués dit, senyores, no se poden fer celebrar ni les falles ni la Magdalena, totes aquestes despeses, tota aquesta pèrdua econòmica s'hauria evitat.
El Partit Popular ho hauria fet?
Jo estic convençut, però no, qüestió de responsabilitat. Però no, qüestió de responsabilitat.
Vicent Salés, que tenia moltes coses que preguntar-li, perquè, a més, tenia ganes de que vinguera sí, a la ràdio. A partir de la setmana que ve, sap vostè que serà tot per telèfon, perquè ja limitem les entrades i quan menys reunions sí, n'hi hagi, millor. Però li preguntarem sobre el decàleg este que volien donar-li a l'alcaldessa de Castelló.
Sí, sí, pues moltes... ja està publicat ja i ja l'han donat.
Moltes gràcies i bon dia per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.